Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Divendres, a partir de les 8:30 de la vesprada, Vila-real a la ves. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Construcciones Plamel, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuserfin, Doctora Encarna Sorribes Tratamientos Capilares, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Planapar, Kaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzá, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Sisenred, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Radio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Party we don't wanna be at. Turn the top but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Molt bon dia. O no tan bon dia, almenys des del punt meteorològic. Salutacions, això sí, des de la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre. Protagonistes, ploga no ploga, sempre intentarà estar fent-los companyia fins les dues en molts convidats i assumptes que de seguida repassem i presentem. També s'incorpora en una estoneta la nostra companya Núria Gotarris, que està ultimant alguna d'aquestes informacions que volem oferir-los avui. I abans de repassar aquesta informació, la nostra companya està gestionant, Núria, informació al respecte d'una crida que es va fer ahir mitjançant xarxes socials, una xica, Mireia Ventura, que demanava a la gent que poguera veure a son pare, Eugenio Ventura López, que es ficara en contacte, a més, va ficar dos telèfons mòbils, o bé amb la Guàrdia Civil. També va difondre la matrícula del vehicle d'aquest home, d'Eugenio, 7461FYS, desaparegut ahir per la vesprada a les Alqueries, a un Peugeot 206 gris metalitzat. Doncs bé, intentarem ampliar aquesta informació, però era la crida que també es feia mitjançant xarxes socials. Doncs d'aquest assumpte intentarem, com dèiem, donar més informació, però també avui, com no pot ser d'altra manera, la meteorologia és protagonista. Núria, que ja la tenim per ací. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs estem esperant a veure per el que contaves sobre aquesta persona que ha desaparegut, que desapareixia ahir per la vesprada a les Alqueries. Continuem a l'espera de tindre més informació des de la Guàrdia Civil de Castelló, des de la Comandància Provincial. Estem en comunicació amb premsa per a veure quines són les últimes dades que ens poden facilitar i només tinguem aquesta informació actualitzada, es la farem saber.
Doncs com dèiem, aquest és un dels punts d'actualitat, però també l'oratge és avui doncs, protagonista, perquè no és que siga una bogeria, però sí que està plovent de forma contínua des d'aquest matí. Recordem, avui estàvem en alerta taronja, risc important per precipitacions, això s'afegia i continua aquest avís groc, risc per vents. La probabilitat de pluja és del 90% fins la recta final del dia i els termòmetres avui, almenys les màximes una miqueta més baixes, les màximes 18 de màxima, 13 de mínima. Demà baixaran les mínimes i pujaran, se suposa, les màximes, però estarem tota la setmana en torn als 20-22 de màxima.
Doncs hem de dir que la sort és que està plovent bé, que és el que diuen,
doncs,
no?
Sí.
Sempre. Que
almenys així, no sabem altres
almenys
punts.
Almenys a Vila-real,
no?
Sí. No? Però a hores d'ara està plovent bé i no sé si a Catalunya el problema és diferent, perquè recordem que les zones que estàvem en alerta eren Catalunya i sobretot Comunitat Valenciana, no? Aquestes dues comunitats. Aleshores, no sabem com avançarà el dia, perquè sí que havien comentat doncs, que les previsions eren d'augmentar les precipitacions durant la vesprada.
Doncs aquesta és una de les notícies del dia, la meteorologia, però anem a repassar ja els continguts que tindrem en el nostre programa d'avui. Continguts ja habituals, no?, en dimarts, o almenys cada dos dimarts, des de la Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives, en aquest nou format estarà, com sempre, José Gilbert, però avui amb qui?
Doncs avui estarà a Maria Emília Mundina. Maria Emília Mundina ha estat alguna vegada per ací per als estudis de Ràdio Vila-real. Ella és mediadora, especialista en mediació, escolar. A més, ha sigut docent, pedagoga i segur que té un punt de vista diferent per a parlar sobre educació i sobre prevenció de drogodependències i de molts altres temes dels que també parlarà i versarà l'entrevista que li fa doncs, el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària, José Gisbert, i que escoltarem a partir de la 1:05, 1:10 del migdia.
Així és, avui farem més curtet aquest repàs per l'actualitat provincial i local. Bueno, fem l'incís, ha estat el regidor de Territori, Emilio Biol, qui ha comparegut en roda de premsa per a actualitzar les dades respecte a aquestes obres en polígons industrials, obres que tenen o compten amb una subvenció de l'IBACE i que per això corre pressa, almenys les de l'any 2018, perquè abans del 31 de desembre han d'estar acabades i pagades. Això de pagar és la part més complexa, per això se ficaran les piles, diu, per a no perdre les subvencions, perquè si no ho hauria d'assumir el consistori. Doncs ho escoltarem també a l'informatiu, però avui està tot una miqueta més condensat perquè, a segona part, tenim aquesta xerrada de José Gisbert, però també tenim política. Durant aquestes setmanes parlarem així a aquesta casa.
Fins que arriben eleccions.
Sí, així és, fins el 10 de novembre, després segurament també, però d'altres assumptes, no? Però parlem amb els caps de llista al Congrés, en aquest cas tornem a rebre a la líder de la llista al Congrés per Castelló de Unides Podem, Marisa Saavedra.
Doncs estarà en la recta final del programa d'avui, així com també parlarem amb la Congregació de Filles de Maria Immaculada, perquè organitzen per aquest mateix dissabte una carrera solidària, una cinca en la qual hi han ja 600 persones apuntades, però n'esperen moltes més. Això sí, sempre que l'oratge ho permetisca, perquè l'any passat els va caure una aigua.
Sí, me recordo jo no les fotos que es veia, però ahí estaven, eh? Ahí estaven.
Ahí va córrer molta gent, sí, a pesar d'això.
Doncs amb ella estarem, amb elles, però també, si és habitual tindre, no tots, però cada dos dimarts a l'UPC, també ja és costum, si aquesta casa, parlar dels peus en dimarts. Ho farem amb l'experta, amb Laia Vilanova, des de Podonova, en aquest cas, que hem de tindre en compte per a comprar les sabates d'hivern. Diu, així, a part d'altres consells...
Algun titular.
que estava a esperar-se a la temporada que comence perquè els peus s'unflen i se desunflen, no? En les temporades, i també és interessant, que això sí que jo no ho tenia en compte, anar a comprar les sabates d'hivern quan és final del dia. Per què? Perquè el peu s'ha cansat, diguem, va agafant volum i quan més unflat està és a la recta final de la jornada. Aleshores, si te'l compres de matí, el peu pot estar normal, no? Però, clar, si te compres la sabata en aquest moment i després te se va unflant durant el dia i sa sabata, pues igual després no se t'ajusta.
Doncs interessant entrevista és la que escoltarem amb Laia Vilanova des de Podonova. Aquests seran els protagonistes que estaran acompanyant-nos en el programa d'avui.
Hem repassat de meteorologia, hem repassat convidats, moment de repassar Twitter.
Doncs anem a repassar Twitter perquè la meteorologia també és protagonista a Twitter. Per exemple...
És que no m'has deixat ficar el separador. Me feia goig. Ah, podem, podem. Vale, va, fica. Me diu, va, pesa.
És tendència a Twitter.
Que no vol que el fique.
Doncs el 112, en la Generalitat Valenciana, estan constantment ficant actualitzacions sobre el tema de les pluges, preemergències vigents. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat declara la preemergència per pluges nivell taronja al litoral nord d'Alacant i manté la mateixa situació en tota la província de Castelló pel temporal mediterrani. O sigui que la província de Castelló estem en alerta taronja, moltíssima precaució i sobretot de no adentrar-nos en zones
que, sapiem,
que
no?
siguen inundables i que ho sabem de sobre que n'hi ha zones inundables, sí. Termes municipals,
camins, no? Rurals, camins especialment, no? Que passen per zones de barranc, doncs bé. També es parla d'altres assumptes, per exemple, Catalunya sembla que ha perdut una miqueta de força i per dalt d'aquestes tendències està, per exemple, Star Wars. I és que el tràiler final de Star Wars, The Rise of Skywalker, ja està així i sembla que els fans estan com a bojos, no? Ja fa unes hores que es va publicar aquest tràiler, sembla, i ha deixat sentiments trobats, nostàlgia i molta emoció.
I ahir ja ho avançàvem, que li llevaria protagonisme a Catalunya Franco.
Així és. I a més, ara en Notícies Curioses farem un comentari d'un periodista que se les ha ingeniat, l'han pillat i ha tingut conseqüències, però relacionat amb Franco, també ho avancem.
Doncs pareix ser que una de les tendències és com serà l'exhumació de Franco, que jo no sé el morbo que la gent li dona a aquestes coses.
Home, la veritat és que és un fet històric.
Històric, sí, històric, però sí. Saber com van a exhumar-lo,
seguirà. Pues ahí volia arribar el periodista.
Ens arribem a Halloween, és com...
Ale, lo que acaba de dir. Doncs bé, el morbo este que diem, no?, de saber què passarà en l'exhumació. Doncs n'hi ha mitjans que estan informant que els 22 nets i bisnets estaran presents, que tindrà lloc el 24, això ja es va dir ahir, al Valle de los Caídos, i els familiars els portaran a muscles fins a l'helicòpter que el traslladarà al cementeri de Mingo Rubio al Prado. Així que aquesta és alguna de la informació, no? Inclús s'estan fent recreacions, per exemple, la primera ha fet una infografia de com es manejarà aquesta placa de marbre en un Google Earth, no? El trasllat, la distància, imatges d'helicòpters... Sí, és aixina.
Doncs bé, ja arribarà el dia, no? No anem a avançar notícies. També hem de parlar de la mort de... Bueno, no sé com li diuen abans, Tamara?
Tamara, sí.
Aquesta que duia una rajoleta dins del bolso?
Sí, la mare és la que
ha faltat. Doncs la mare, sí. Margarita Seis Dedos, ha faltat i és notícia, és tendència a Twitter, ja veus.
Així és, 91 anys la dona i la cantant...
Descansi en pau.
Doncs sí. La cantante ha escrito que hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer.
Bé, i parlant d'un succés, un lamentable succés, que hem de tornar a marcar en el calendari, un nou cas de violència masclista, una dona assassinada en Dénia al ser degollada per la seva exparella. Ja ho diem perquè evidentment està sent tendència a Twitter, s'està comentant, s'està opinant molt al respecte i condemnant, com no pot ser d'altra manera.
I també es parla de Meritxell Batet, que ha expulsat a la portaveu adjunta de Vox, a Macarena Olona, de la Diputació Permanent. Sembla que Batet li ha dit: esto no es un circo, es el Congreso, i l'ha fet fora. I a partir d'ahí, doncs, Vox, que defensa a la seva integrant, veus en contra de la situació que ha passat, a favor, doncs bé, ahí està.
I també tornant a Catalunya, i ja per a tancar, no, aquestes tendències, després dels rumors de divisió entre els secessionistes, Junts per Catalunya, RC i la CUP, pacten una resolució de resposta a la sentència del procés per a que el Parlament seguisca defendent l'autodeterminació. Una notícia d'última hora que farà 35 minuts més o menys que apareixia a diferents diaris a nivell nacional.
Doncs bé, fins així el repàs per aquestes tendències. Una xicoteta pausa, fem també aquest apunt polític.
El divendres 25 d'octubre a les 6 i mitja de la vesprada al Centre Social de la Fundació. Acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carducho. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino, no te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila-real.
Doge Deneu, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i, com havíem comentat abans d'aquesta pausa, anem a fer l'apunt polític. I per això ens acompanya Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs,
què tal, Seira?
Molt bé. Anem a parlar una miqueta de política. Avui, almenys a Twitter, la cosa estava ja més relaxada respecte a Catalunya, però comentar què va passar ahir. Vam rebre a Miguel Barrachina des del Partit Popular.
Bueno, pues ell mos comentava que les pròximes eleccions... És un joc que ha volgut jugar Pedro Sánchez, on ha elegit, és com, ell ha volgut emular un poc un partit de futbol, on ha elegit jugadors, i me va llamar poderosament l'atenció que va parlar de que un dels jugadors és Íñigo Errejón. No ho sé, deixem-lo ahí, a veure.
A veure si entra o no entra a jugar.
I en quins mitjans poden seguir les retransmissions? És dir... Ell parlava de que copen, de que tots els mitjans estan copats i que només és el que ells decidissin. En aquest cas, el Partit Socialista, que és el partit del president en funcions. Sin embargo, diuen que ells tenen, en el Partit Popular n'hi ha jugadors de Champions i, per tant, li faran front a tot el que puguen i més. Després també va dir que el govern central té que recuperar competències de les autonomies, com per exemple l'educació. L'educació en les assignatures troncals. Per què? Pues perquè el govern fixa els continguts, els criteris d'avaluació i els estàndards. Doncs qualsevol jove després pot optar a estudiar en la universitat de, que vulgui anar a estudiar, perquè ell considera que és un atràs a l'hora de després estudiar els nostres joves a la universitat que vulguin. Uh-huh. Això és el que va passar a Rair, vam tindre a Barrachina, i després pues, per lo que a mi respecta d'esta casa, pues felicitar a esta casa perquè ahir va donar la notícia que Pedro Sánchez anava a Barcelona, uh-huh, a fer la visita, quan ell no va dir ben bé a quina hora aniria ni a on aniria, era un poc un secret per la por als violents i a les manifestacions, i esta casa sobre aquestes hores aproximadament va comunicar que anava Pedro Sánchez a Barcelona, que després vam veure que en els informatius pues, que tenia els abucheos en els hospitals dels separatistes, però bueno, que això, donar les gràcies a esta casa per la labor i la feina que fan totes les dies.
I avui, fem l'abans, ho hem comentat, no? Uh-huh. Continuem fins les eleccions, uh-huh, amb els caps de llista, Marisa Saavedra, doncs, uh-huh, també diversos temes, no? Per anar ampliant en propostes i matèries.
Sí, a finals de protagonistes, a última, uh-huh, hora, pues vindrà Marisa Saavedra i que mos siguis que contant allò que mos diu la gent de que són, és un partit que pensa en moltes utopies i que no pot fer realitat el que ells pensen, pues li preguntarem sobre aquest tema.
Uh-huh. Doncs moltes gràcies com cada dia, Susana. Uh-huh. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més coses a la 92.2.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya? ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Vine a Onda i gaudeix de les nostres festes i tradicions. Podràs viure de ben a prop encierros, passacarrers, concerts, obres de teatre, la millor gastronomia i el millor ambient en la Fira d'Onda. Vine, et convidem.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor.
12:27, hombre, ho repassàvem d'aquests convidats per notícies curioses. Comencem parlant d'una companyia canadenca especialitzada en camuflatge militar que ha sol·licitat algunes patents per a enregistrar un material que fa invisible els objectes. Hypercells Biotechnology Corp ha sol·licitat 4 patents en el Quantum Stealth, un material flexible que no només oculta un objectiu en l'espectre visible, sinó que mostra que també es dobla a l'infraroig, ultravioleta, infraroig i ona curta mentre bloqueja l'espectre tèrmic, convertint-ho en una veritable capa d'invisibilitat de banda ampla, segons informa l'empresa. No hi ha una font d'energia, és molt fi i econòmic i pot ocultar des d'una persona a un vehicle fins inclús a naus espacials i altres edificis. Diu l'empresa en el seu web, tot siga a provar-ho. Una peça de Quantum Shield pot funcionar en qualsevol entorn, estació, hora del dia, dia o nit, i també diu que és algo que cap altre tipus de camuflatge és capaç de fer. Així que veurem si arriba... No, home, es nota una miqueta, hem vist el vídeo i així en el tu a tu es nota una miqueta, no? Aquesta lona de camuflatge, però bé, igual per a objectius militars pues, és la canya d'Espanya.
Bueno, el que també se noten són els tatuatges, no?
Sí.
I prou.
I ara tenen vida més enllà de la vida.
Imagina't, perquè gràcies a una empresa estadounidenca poden conservar-se inclús després de la mort.
Uh-huh.
A veure, pa què? Michael Sherwood ofereix un nou servei per als familiars de la persona que falta, que diu que podran conservar aquests en forma de pergamí i emmarcats en un quadre el tatuatge de la persona que ha faltat. Sherwood, qui treballa amb el seu fill en l'empresa Save My Ink Forever, extrau els trossos de pell dibuixats dels cossos i els conserva com si foren obres d'art. Diu, la gente pone cenizas en las urnas, en los mantos y visita las lápidas con los nombres de sus seres queridos. ¿Por qué no guardar sus tatuajes como un monumento? El procés porta entre 3 i 4 mesos de treball i deu iniciar-se abans de que es complisquen 72 hores de la mort del pacient.
És que no sé com deixar el cos això, saps? És una miqueta... Diu, sí, que...
respectable, no, però no compartit.
Sí, és així, una miqueta fort, no? Veure un tros de pell. Però no, bueno,
deixa-ho.
I anem a parlar ara d'aquest cas que estava relacionat amb l'exhumació de Franco. Doncs bé, el reporter Kake Minuesa de OK Diario ha estat ficat en llibertat després d'haver estat detès acusat d'un presumpte delicte de danys contra el patrimoni al intentar entrar en la basílica del Valle de los Caídos.
Ole.
Segons ha informat AF, gent de la investigació. Al ser detès portava una disfressa de monge, un arnès d'escalada, càmeres i carregadors de bateria portàtil,
pues
un telèfon mòbil...
Perquè voldria fer algun vídeo.
Claro, i una tablet. Diuen, ara ho expliquem, no? Que donen el que pensen que va passar. En concret, la detenció va ser el dissabte a les 8 de la vesprada. I va ser ficat en llibertat a la 1:15 de la matinada de diumenge. Segons aquest mitjà, la Guàrdia Civil considera que la intenció del reporter era ficar la càmera en la basílica per a gravar l'exhumació del dictador. El recinte, recordem, està tancat des del dia 11 d'octubre per a preparar l'exhumació, que tindrà lloc com...
També t'he dit una cosa, ara existeixen drons molt xicotets.
Però clar, si estan les finestres tancades, si no n'hi ha... O algú de dins t'obri i ho coles, que també podria ser, no? Perquè ja vistos, però bé. Minuesa ha hagut de demanar disculpes per la seva intentona i en xarxes socials, al seu perfil a Twitter, sembla que ha ficat "Quiero pedir perdón a la comunitat benedictina".
Ja ho han obligat per a baixar-li la sentència.
I diu que ha assumit la seva responsabilitat. Sí, així clar. Que, clar, fins allà han arribat, l'únic... Clar, l'exclusiva haguera sigut forta, però és que t'han pillat.
Sí.
Sí, sí, i és això. O algú de dins t'ajuda i el prior, el que siga, t'obri la finestreta.
Que acabaran eixint imatges, si no...
Encara que està prohibit...
Temps al temps.
Clar, el que no sé és a què pots enfrontar-te si n'hi ha una prohibició expressa i tu igualment ho fas, o algú ho fa, perquè al final suposa que identificar-se o ho fan molt bé i no deixen empremta de qui ha sigut el que ha gravat, o igual te poden enganxar. No sé què podria passar.
No sé què passaria. Anem a tancar amb un estudi publicat per Journal of Experimental Biology que ha demostrat que les formigues de plata saharianes, les que són africanes, són capaces de recórrer 85,5 centímetres per segon sobre una arena de fins a 60 graus centígrads. Una velocitat equivalent a 108 vegades la longitud del seu propi cos en un obrir i tancar d'ulls.
Home, clar,
o sigui,
sí.
Que són ràpides.
Home, és que si crema l'arena, t'ho imagina't. Jo també aniria a tota l'eixa, saps? Si estic allà...
Diu que les converteix en les formigues més ràpides del món. Imagina't. I, a la vegada, consolida el tercer lloc en el pòdio de les criatures més ràpides mai registrades junt a l'escarabat tigre. Doncs bé.
Doncs ara ja està bé. Mira, els escarabats i els àcars costaners de Califòrnia.
Ja veus.
Ahí està el top 3 de velocitat de,
top 3.
Dels insectes. Doncs bé, curiós. I com mesuraran, que la ficaran, com li contaran la velocitat als bitxos estos?
No sé, de sota tens que creure un terç.
Sí,
vale, és un estudi, jo no dic que no.
Claro,
però bé, com, la ciència has de confiar, això està clar.
Que fan un, no ho sé, com però ho mesuraran.
Igual han agarrat a la més ràpida.
Sí, justament, no, de totes les que n'hi hauran, però sí, curiós, curiós. Doncs 12:33, una xicoteta pausa, de seguida obrim espai a entrevistes, comencem parlant de què portar als peus ara que comença el fred.
Yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos...
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos, nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonrent.es y contacta con nosotros.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT, descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
El divendres 25 d'octubre a les 6 i mitja de la vesprada al Centre Social de la Fundació. Acompanya'ns a recórrer la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. El doctor Jacinto Heredia ens donarà una conferència sobre el retrat de Sant Pasqual de Vicente Carducho. L'acte commemoratiu culminarà amb la inauguració de l'exposició 100 anys en la memòria. Celebra el centenari amb nosaltres. 100 anys amb tu.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Vila-real y Nules y vístelos a la última y al mejor precio.
Es posible, incluso lo imposible.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. La proposta la teníem des de fa 3 o 4 mesos, però és que ha vingut al pèl. Laia Vilanova, podòloga de Podonova, molt bon dia.
Molt bon dia, sí, la veritat és que n'hi he fet aposta.
Sí, sí.
Avui ja ho teníem programat i anem a parlar del calcer d'hivern I, bueno, crec que és un dia perfecte perquè mos ha vingut el fred, la pluja, tota la vegada, tota una i tot avui. I, per tant, crec que és un tema que és molt adient per avui, sense haver-ho previst.
I més que, segurament, espere, jo em console pensant que n'hi ha algú més com jo que tinc les sabates d'hivern, bueno, les que porte ara, i poca cosa més. I sí que jo he de comprar-me encara i sí que t'escoltaré avui especialment.
Home, pues sí, perquè al final... Bueno, n'hi ha gent que no, però lo normal és que hasta que no ve el fred no mos solem fixar molt en comprar molt les sabates. A més, també és algo molt acertat perquè realment, bueno, quan és estiu el peu és més gran i quan és hivern el peu se fa més xicotet, de la calor i això el peu s'inflama. Per tant, la veritat és que també és una mesura acertada que hasta que no vinga el peu no anarà a comprar-nos aquestes sabates, perquè podem comprar-nos-les en estiu i perquè són molt boniques o perquè les encontrem de rebaixes i que després ens puguen apretar, al igual com les sabates d'estiu, si ens comprem les típiques sandàlies o una sabateta paixir o el que sigui, te la vols ficar en hivern, te balla al peu.
Així que està bé esperar-se una miqueta, no?, a comprar-se les sabates de temporada quan arriba la temporada.
Exacte, en aquest cas ho has fet molt bé, Zaila, t'estàs esperant. Sé que no ho has fet per això, ho has fet per falta de temps, però sí, la veritat és que queda molt acertat. I res, bueno, si voleu, jo el primer que voldria dir, després ja entrem més en profunditat a com té que ser el calcer d'una forma genèrica, com sempre diem, però el primer seria a l'hora d'anar a comprar-nos les sabates, el més important és intentar fer-ho a última hora del dia, perquè de tot el dia, de caminar, el peu va cada vegada va inflamant-se. Tampoc és inflamar-se la paraula, però bueno, se fa més gran. I realment l'ideal és comprar-nos a aquesta última hora de la nit, quan ja el peu està tot el gran que té que ser, per evitar comprar-nos a la primera hora del matí, i que després, quan arriben les nits, pues, aquesta sabata mos apreta, aunque siga durant uns dies.
Així que la primera recomanació, a part d'esperar-se la temporada, és això, no? Fer-ho de nit, que està bé, no?, per a evitar incidències. També llegim, no?, informació que diuen que especialment la part de davant ha de ser flexible. Suposem per els dits, per exemple, gent que pugui tindre un juanete, no?, també que dir, pues, que s'adapte, que no te faça mal. Sobretot ara en el canvi és això, el juanete ha estat en llibertat l'estiu i ara li vols ficar una tanca.
Exacte. Bueno, és Això, la primera part, no es lleven que la part de les dits, no es lleven només que tinga que ser flexible, la flexibilitat és per a que pugui tindre mobilitat i ser peu, no tant per al Juanete. És per a que a l'hora de la propulsió, que els dits s'han de doblar per a nosaltres poder caminar correctament, i si a sabata mos ho permetisca i no mos encapsule i no mos faig arrossaure per aquest moviment que van a fer els dits, sinó, a més, la horma, que és la forma que té la sabata, ha de ser ampla i, per exemple, en el cas d'una persona que té a Juanete, pues, encara més, per a evitar que i se peu vagi ahí dins molt, molt segrestat i que tinga una certa llibertat. Però, bueno, seguint en el tema que havia començat, antes de ficar-nos a parlar d'aquestes coses, disculpa'm, però també volia dir que en el cas de la gent que porta plantilles, és molt important que quan vagin a comprar-se la sabata, la duguen darrere i que la sabata se la proven ja en les plantilles per a veure que s'adapten bé les plantilles des de la sabata, que el nostre peu cap bé, que no se munis el taló, que totes aquestes coses dues darrere. És veritat que n'hi ha sabates en home molt més que en dona, però n'hi ha moltes sabates ja que la plantilleta pròpia que porta la sabata se pot llevar, entonces podem ficar la plantilla feta a medida que puguem utilitzar nosaltres per a quan hi ha xicotes d'espai, val? Però és molt important dur-nos-les sempre darrere. Val? I ara, si vols, ja entrem a tota aquesta part de com ha de ser aquesta sabata, de com l'hem de buscar, i sobretot per a diari. Una part molt important és això, que siga de materials flexibles, que siga de materials flexibles i que, a més, siguin materials naturals que permetisquen que se transpire, perquè, aunque parega que no, en hivern es posa més suen, i per tant, aquesta transpiració és bona per evitar maceracions i evitar infeccions, val? Que la horma siga ampla, com havíem dit també antes. Després hem d'intentar buscar soles que siguin més o menys gruixudes, tampoc molt grans, però que no siguin d'estes que són paper de fumar, que siguin d'un ditet, de ditet i mig, perquè ahí sí que recomanem gomes o materials, sobretot que siguin antideslissants, que tinguin una certa flexibilitat per a poder manejar, per a poder fer este moviment de propulsió que havíem comentat, val? I és important això, comprar-les en un poquet, el tacó, que intentar que no superi els 3 centímetres, per lo mateix, al final, durant un moment de l'hora de caminar, anem a apoyar tot el nostre pes sobre el taló i després l'anem a tirar cap a davant, val? Per a que s'entenga. Què passa? Si portem un tacó, la zona metatarsal va a suportar molt més pes que si no en portem. Entonces, intentar això, que com a molt és bo que la part del taló sempre sigui un pelín més alta que la part de davant per afavorir aquest moviment, però tampoc passar-nos i que no superi aquests 3 centímetres. 2-3 centímetres està bé. Què més? La sola també ha de ser estable. No... hem de sentir-nos còmodes en ella, que siga... quan molt les fiquem, que es notem a gust, val? Que no notem com si el peu se m'anava cap a fora o cap a dins. Què més n'hi ha important? També és important que la sabata no tinga costures internes. Això crec que ja ho vam comentar, ho hem comentat diverses vegades. Aquestes costures es poden produir rosadures que no venen al cas, i per tant és important que no tinga aquestes costures. Fiquem la maneta, ho toquem, val? Intentar evitar també que el plàstic, per exemple, avui que plou, són molt de posar-nos les botes d'aigua, intentem evitar-les, les botes d'aigua, bueno, pues, si cau el diluvi universal per un dia, pues bueno, però la veritat és que no estem en una zona de pluges tan fortes com per a tindre que utilitzar aquest tipus de sabata, perquè al final el plàstic el que fa és, si no entra aigua, però tampoc la deixa eixir, per tant, al final... el peu en sua, no pot respirar i se mos... Claro, i de fet és que se mos gela el peu. Entonces, estem en una terra que per desgràcia no mos plou massa, així com dirien en el meu país, la pluja no sap ploure, no? Pues bueno, quan plou és veritat que plou fort, però bueno, no plou massa i per tant intentem evitar aquest tipus de sabata, a no ser que siguin dies molt puntuals de molta pluja. També és important a l'hora de elegir la sabata que no buscar sabates massa altes de canya, que no siguin botes d'estes que van super apretades fins al genoll, perquè ens està limitant molt la musculatura, no ens deixen que la circulació venosa vagi bé. Un botinet està bé, una sabateta està bé, intentem no pujar més enllà i sobretot que no ens apreti massa, val? Per allò que comentàvem, de que al final necessitem un poquet d'espai i que, bueno, així tampoc fa tant de fred com per això. Què més?
Tipus de subjecció, perquè, per exemple, n'hi ha dones que gasten ballarines. Jo sóc impossible perquè se m'obri i se m'enís el peu i no, perquè jo per les sabates... Quin tipus de subjecció? Sobretot en dones, no? Els homes, això crec que ho tenen una miqueta més fàcil.
Sí, a veure, tens raó, la subjecció me l'havia deixat. Primer de tot és important que la part del taló, la part de darrere del taló siga dureta, que mos agarre bé, que mos mantinga bé el taló al puesto, val? Per a que no ens balle, que... I després, lo ideal són els cordons o velcro, que ja ho hem parlat moltes vegades, les cremalleres o inclús les botines d'estos que són ja de goma i que ells mateixos s'adapten, al final no estan subjectant-nos bé la zona de l'empeine i es estan fent que el peu tinga que fer un sobreesforç per a mantindre's al lloc des de la sabata. És important, i això ho hem parlat ja més vegades, que siga la sabata qui subjecta el peu i no el peu qui subjecta la sabata. Entonces, intentar, sobretot per a diari, sabata de cordó, sabata en velcro, però que siguem nosaltres que puguem adaptar-lo realment al nostre empeine i al nostre peu, perquè al final les sabates són pues, les talles genèriques, per la 36, la 36, la 38, la 40, la talla que siga, però és que un 38 meu i el teu 38, segurament el nostre peu no va ser igual, pues, jo potser tinc el peu més ample, o tu tens més pont, o jo tinc menys... Poden haver moltes coses i cal... realment poder ser nosaltres ja és que tinguem aquest joc a l'hora de posar-nos aquestes sabates i que se'ns subjecten bé a la zona de l'empeine. També volia comentar una cosa que veig important, és que ara s'han posat molt de moda les sabatilles deportives d'aquestes que porten una plataforma de 4 o 5 dits, plana, però de mig pam. Bé, això no... Deuríem també evitar-ho, al igual com hem d'evitar les ballarines, perquè no tenen bona sola, no s'aguanten bé el peu i totes aquestes coses. Bé, el que tu dius, a mi se m'enís el peu, pues perquè el teu peu és el que té que aguantar la sabata i no funciona. Bé, en aquest cas, aunque sí que porta cordó i sí que poden estar ben subjectes, no és bo portar tota aquesta plataforma, perquè al final aquesta plataforma és tan gran que no és flexible i per tant no ens està permetint la mobilitat d'aquest peu. A part, hauríem d'intentar utilitzar, al igual quan vam parlar de la sabata dels xiquets, quan es començava la volta al col·le i tot això, al igual com vam parlar en ells, ho parlem així, que és important que utilitzem les sabates adequades a on estem i a el que anem a fer. Me referís, no és bo anar tots els dies en sabatilla esportiva, perquè no tots els dies estem fent esport. La sabatilla esportiva s'ha d'utilitzar per a fer esport, val? Per a... el resto per la vida quotidiana s'ha intentat buscar una sabata que en casos genèrics complisca aquests paràmetres que vos he estat explicant. Evidentment, en casos de patologia, acudiu a un podòleg i vos dirà més concretament exactament el teu peu què és el que necessita, però en casos genèrics intentar evitar aquesta deportiva de diari perquè no fem activitat i adaptar-nos al clima. Per exemple, així ara han estat molt de moda les sabates de borreguet, no? Uh-huh. Bé, la veritat és que així no fa el fred com per a portar... Jo soc friolera i no fa el fred per a portar borreguet, per tant, aunque la part de dalt de la canya puga portar-ne un poquet i tal, perquè així pues, estem més a la moda o inclús més calentet, la part de davant, la part del peu, no hauria dur-ne, perquè és que ja anem a dur un calcetí gruixut. També ho hem comentat moltes vegades, de materials naturals, de llana, de cotó, del que siga, però de materials naturals, que no tinga costures, que no ens apreti, bla, 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 això ja ho hem parlat més vegades, entonces va ser massa, perquè així no fa tant de fred, i al final el que anem a provocar és que ens sua el peu. Què passa? Si ens sua el peu, se mos va gelar, perquè fa fred. Entonces, si a tu se te banya el peu, se gela, entonces tens més sensació de gelor, i és el peix que se menja la cola.
Que s'ha de tindre en compte i per a tancar, no ens has dit les recomanacions. Sí que, en comptes de demanar-te un resum de què hem de fer, què no hem de fer a l'hora de comprar sabates d'hivern? O què hem d'evitar?
Bueno, evitar sabates que no siguin de materials naturals i que no complisquen aquests paràmetres, evitar per a diari tacons molt alts, intentar comprar-nos les sabates si l'horari laboral ens ho permet, intentar comprar-nos des d'última hora de la vesprada i intentar que les sabates ens adapten molt bé als peus i poc o més. al final tot el resto de recomanacions és molt complicat fer un resum ahí.
És que si no tornem a fer lo mateix.
Exacte.
Doncs esperem que la gent te faci cas. Jo ja m'he pres nota i a veure si alguna vespre allà tarda et puc aproximar-me i renovar també el càncer. Laia Vilanova, Podonova, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Des de 1988, Óptica Vila-real és tecnologia òptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Des de 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
I continuem amb més protagonistes. Ens acompanyen des de la Congregació de Filles de Maria Immaculada per a presentar la cursa solidària que arriba aquest mateix dissabte, una cinca que ja és tota una tradició perquè arriba ja a la seva 7a edició. Per a parlar-nos amb més detall, ens acompanya Núria Bonet, que és la presidenta. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim a la vocal de menors, Anna Pesudo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, el primer que volíem que ens explicareu és aquesta cursa tan important i tan solidària a qui va dirigir els diners, perquè sabem que cada any intenteu destinar la quantia econòmica que se recullga a benefici d'una causa, no? D'una associació sense ànim de lucre.
Aquest any els beneficis van per a dues parts. Una part és la mateixa congregació, perquè la congregació, com bé tots sabeu, tots els anys destina els beneficis solidaris, els beneficis a actes solidaris com la cursa, el Festival Missioner, a diferents associacions i entitats, sense, com bé has dit, sense ànim de lucre. I aquest any la congregació està sobreportant una sèrie de despeses addicionals, com la reparació de l'anda i la corona, i per això una part dels beneficis serà per afrontar aquests gastos addicionals. I a part... anem a ajudar a l'associació Lyme Crónico Espanya per a col·laborar en la seva investigació, la qual disposa de pocs recursos.
Molt bé, doncs aquests seran els diners, les associacions, la Congregació de Filles de Maria Immaculada i ALCE, a qui se destinaran els diners, o siga que necessiten de la vostra ajuda. No n'hi ha prou gent apuntada encara, encara que sé que en teniu molta, no?, ja d'inscrita.
Sí, actualment hi ha al voltant de 600 persones inscrites.
Està molt bé.
Però esperem que aquest número de gent incremente. Tenen de temps fins el dissabte. Ahir es van tancar inscripcions en tendes, però la gent pot apuntar-se en la pàgina web que està en el Facebook de la congregació. Està el link on poden apretar i apuntar-se. A les diferents categories.
Els fa falta estar molt ben preparats per a cursar aquesta cursa, valga la redundància?
Sempre diem que aquesta cursa és per a tot el públic, per a gent que corre habitualment. També tenim la marxa per a totes les edats i sobretot per als més xicotets i els juvenils.
O sigui, que n'hi ha diferents categories, cobriu pràcticament tots els públics, no?
Sí, com bé ha dit Núria, aquesta cursa està destinada per a que participi tota la gent independentment de les edats. Hi ha tres categories, com bé sabeu, està la cursa infantil, la juvenil, l'absoluta i la marxa. la cursa infantil està dirigida per a xiquets entre 6 i 10 anys, són 800 metres i es realitza a les 5:30. A les 6 tindrem la cursa juvenil, que està destinada per a xiquets i xiquetes entre 11 i 14 anys, i el seu recorregut són de 1.400 metres. I finalment, a les 7, tindrà lloc l'absoluta, que són 5 quilòmetres, i la marxa, que són 2,5 quilòmetres.
Per a tots aquells i totes aquelles que diuen és que jo això de córrer no ho tinc tan clar. A mi m'avellís més caminar. Jo me'n vaig tots els dies a caminar fins a l'ermita i caminar sí que ho faria. Pues podem fer-ho tranquil·lament.
Sí, sí, no n'hi ha
2,5 quilòmetres, això és anar a l'ermita, no? I tornar, més o menys.
Anar a l'ermita.
Sí. Anar a l'ermita i avant.
La gent que no puga acudir i vol col·laborar sempre pot apuntar-se en fila zero, que sí, també té dret a la seva camiseta i pot col·laborar.
Per què una vegada adquirissen, o sigui, paguen aquesta cursa, se'ls dona la camiseta, no?
I el seu dorsal. Tenen camiseta i dorsal.
Quan poden recollir-ho?
La recollida de dorsals serà el divendres 25 d'octubre a les 5:30 en la nostra casa social i el dissabte 26 a les 10:30 del matí i a les 4 de la vespre.
Molt bé. Bueno, ja sabem que des de la vocalia de menors ja esteu entrenant els xiquets, eh?
Sí, el dissabte passat en les activitats que fem el dissabte, tant la vocalia de menors com la vocalia de joventut, vam realitzar un circuit per a preparar els més menuts i els més joves que participen activament en la congregació per a aquesta cursa. Es vam explicar a qui anava dirigida i estaven molt contents i la majoria de xiquets estaven ja apuntats a la cursa.
Imagina que també se donarà avituallament, no?, per a tots aquells corredors.
Sí, tindrem des de la cooperativa Sant Jorge Taronges, després també s'han distribuït l'aigua, una distribució es nave, i també aquest dia tindrem animació.
Ah.
Ens tocarà la xaranga Zubufits i després des del gimnàs en línia ens faran una demostració a les 6 de la vespre de Body Combat.
Que també ajuda a calfar motors.
També ajuda a calfar motors i també per a més públic que vulgui soles pues, participar en l'animació i fer ambient, que és lo important també.
Esperem i resem per a que no ploga, Núria.
Tenim mala experiència en la ploguda, segur que mos vol molt, però bueno, esperem que esta setmana ploga tot el que tinga que ploure i el dia de la carrera pues, ens doni un respiro.
Esperem que així siga, o sigui que recordem que és aquest mateix dissabte, que encara vos podeu apuntar a la carrera solidària de la Puríssima. Recordem de quina manera se poden apuntar, Anna.
Si entren en el Facebook de la congregació, Puríssimeres Vila-real, veuran un enllaç d'una pàgina web, han de clicar i apuntar-se a la categoria que vulguin.
El circuit és urbà?
Sí.
És per dins del poble?
És per dins del poble.
Sí, me l'expliques un poc per a...
Vale. La carrera infantil és des de la Casa Social, des de Sant Pasqual, va al carrer Pérez Bayer, Aviador Franco, Santa Clara, Virgen de Gràcia i el carrer Infantes i torna davant de Sant Pasqual, davant de la Basílica. És únicament Isa Volteta perquè són 800 metres. Després, la carrera juvenil, el mateix carrer, però dos voltes. El fan dues vegades.
No, que és que estos ja...
Són més majors. Són 1.400 metres, com havia dit abans. I després l'absoluta, que són 5 quilòmetres, i és de la plaça Sant Pasqual, des de davant de la Basílica, va per el carrer Polo Bernabé, Germanies, Nàpols, Aviador Franco, el carrer de la Mareo dels Àngels, el Crist de la Penitència, la Vila Vella, Vila Vieja, el carrer Truyenc, el carrer Hospital, el carrer Padre Pasqual Fortuño, el carrer Consolació, Maria Rosa Molas, el carrer d'Arancón hasta l'avenida Europa i tornar, carrer Gamboa, Mestre Goterris, el Cedre hasta l'avinguda França i torna, Pere Tercer, Sant Pasqual i plaça de Sant Pasqual.
Pues una ruta turística per dins del poble,
sí.
Que així, no? Pues una meravella. Doncs ja ho sabeu, encara podeu inscriure-vos a aquesta cursa solidària de la Puríssima, aquesta 5a, que se celebra el 26 d'octubre. Això ja està ahí, Núria, però ja el que ahí. Encara queda temps és per a la festa, a pesar de que imagine que els preparatius estaran en marxa.
Sí, antes de tancar-lo de la carrera, m'agradaria donar-les gràcies a tots els que ens tant a voluntaris, que tenim 70 voluntaris, propietaris que ens ajuden a tallar aquests carrers, també a tots els comerços que són alrededor de 90, que ens ajuden a en els seus detalls i donatius, i també al gimnàs Ruts, que ens ha ajudat a fer el pla de seguretat d'esta carrera. I sí, com bé has dit, també estem en els preparatius de la festa. Ja tenim data de la Velaeta.
Ja! Bueno, vinga, informa.
Que serà el 23 de novembre a les 8 de la nit a l'Auditori Musical.
Sempre cau antes de fira, no?
Sí, sí. Sempre. Esta edició caure el dissabte d'antes de fira Santa Catalina. I aquest any ja vos informem que serà molt emotiu. Molt emotiu perquè fa 50 anys que està formada la Velaeta.
50? Ja.
50.
Passa el temps ràpid. Sí que passa el temps ràpid. Doncs quan s'apropi aquesta data parlarem sobre aquesta Velaeta i també sobre tots aquests preparatius que sabem que sempre treballeu amb moltíssima intensitat per a que la festa isca sempre meravellosa, que sempre acaba així, eh? Però que costa i això s'ha de contar. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per haver estat amb nosaltres i esperem que tingueu més de 600 persones que se sumen a aquesta cursa solidària.
Gràcies a vosaltres.
Sí, moltes gràcies.
Nosaltres, una pausa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Divendres, a partir de les 8:30 de la vesprada, Vila-real a la ves. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impresors, Clínica Dental Llopis Díaz, Construcciones Plamel, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuserfin, Doctora Encarna Sorribes Tratamientos Capilares, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plan Apart, Kaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzà, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafies Libra, Serteca, Servilim, Sisenred, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real i Tot Descans. Ràdio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
A 4 minuts, moment de començar el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Avui una miqueta més ràpid, ja que tenim molt de contingut. El ple de l'Ajuntament d'Almassora ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'espectacles per actuacions infantils de cinema i de teatre per eliminar així les entrades per al públic infantil. Després de la població, xiquets i xiquetes d'Almassora podran tenir accés gratuït fins als 12 anys a tota la programació cultural que realitza el consistori. Així ho ha confirmat l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, com a mesura per a potenciar la participació dels més menuts en la programació cultural municipal, departament encapçalat per Javier Mollà. La primera edil ha assenyalat que teatre, monòlegs o qualsevol altre espectacle amb tarifa establida passa a ser gratuït per a menors entre 13 i 11 anys, de forma que desapareix l'epígraf infantil a l'ordenança. Aquest fet assegura que comporta també una modificació en l'ordenança en l'apartat de bons anuals de teatre i cinema familiar. I no deixem Almassora perquè l'Ajuntament iniciarà l'11 de novembre la substitució de la gespa dels camps de futbol de Boqueras. El consistori ha adjudicat a l'empresa Fieldtart Poligras els treballs amb un pressupost de 160.000 euros i un temps d'execució d'un mes. Tres mercantils van optar al concurs públic llançat des dels serveis tècnics municipals per a escometre la reforma de l'herba artificial prevista per al proper mes, segons com va informar l'alcaldessa Mercè Galí en el ple a preguntes de l'oposició. I ens quedem ja a Vila-real. La Fundació Globalis organitza junta Reset Spain una xerrada informativa sota el títol «Què tipus d'empresa és millor per a mi?». Amb aquest objectiu es resoldran els dubtes que puguen tenir els emprenedors respecte a com ficar en marxa un negoci i la forma jurídica més convenient. I ens quedem ja amb el repàs per aquesta roda de premsa que ha oferit avui el regidor de Territori, Emilio Biol, respecte a l'actualització de les obres en diferents polígons industrials, obres totes elles que esperen tindre aquesta ajuda de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, de l'IVACE, i que a hores d'ara s'està executant en tres zones, les Voltes, també en aquest cas Molí Nou i Carretera Honda. En el cas de les Voltes, l'execució mitjana és d'un 60%, la situació a la carretera d'Onda està en torn a un 20, un 25, i a Molí Nou la situació d'execució està en torn al 70%. Una de les novetats dins del projecte de la carretera d'Onda és la construcció d'una rotonda. A priori no s'havia previst aquesta infraestructura, però per motius de seguretat consideren necessària la seva creació.
L'Anyer de Madrigal, anem a implantar una rotonda per motius de seguretat i de distribució de trànsit. Estem parlant de l'encreuament on està la Sénia de la Pau, pujant a mà dreta, i és l'encreuament del Serenyer de Madrigal, quan vostès van a la ciutat esportiva del Vila-real, pel carrer Miralcamp, quan arriben a aquell non-nato regal que ens va fer el Partit Popular de soterrar un milió d'euros en el cementeri, allí giren a la dreta i entroncarien precisament en la carretera d'Onda. En aquest punt, precisament, és on va la construcció de la roda. Vull donar les gràcies en este punt al propietari que d'una manera racional, d'una manera, jo diria que amb tota la voluntat possible i més, vull agrair a Pasqual Safont les facilitats que ens ha donat per a la sessió d'estalvis. No ha sigut fàcil.
I també ha parlat, Obiol, respecte a les altres dues noves infraestructures que s'està treballant. En aquest cas són els polígons de Travessa i Regnou. En el cas de Travessa, ha indicat que les empreses, dues de vehicles i una taulellera, els han indicat que en comptes de fer la rotonda, que en un inici estava previst per motius de la facilitat d'accés dels camions i vehicles que allà arriben, seria millor fer una modernització i adequació de les illes que existissin. Així ho han acordat i finalment així es farà.
Per tant, al final, el que hem acordat de la mà dels que més coneixen el punt és no fer una rotonda, sinó les illes actuals, les illes de declaració actuals, fer-les d'una manera més consistents, més segures, més definides. Lògicament, amb una millora de l'asfaltat, etc. No? Crec que l'observació ha sigut oportuna. Vostès mateixa, si partissin de la reflexió que els he dit, és a dir, una rotonda així important que obligaria a frenar l'entrada cap a la ciutat i que obligaria a fer difícils girs per a importants camions, camions que porten cotxes d'alt, camions importants d'esta campa de l'empresa de taulell que té enfront, m'anava a crear-nos potser més dificultats. I és per això que ens hem dubtat.
Per últim, també Oviola ha destacat que les obres, en aquest cas les tres que ja s'estan executant, les Voltes, Molí Nou i Carretera d'Onda, han d'estar concloses i pagades abans del 31 de desembre per a no perdre aquestes ajudes de l'IVACE. I respecte als altres dos projectes, en Regnou i Travessa, les obres començaran el 4 de novembre i, com tenen una menor envergadura, conclouran a meitat del mes de desembre. Fins ací el repàs per l'actualitat provincial i local. Una xicoteta pausa. De seguida, espai per a la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives. Música.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Quan arribem a la 1:12 del migdia, nosaltres presentem a José Gisbert des de la Unitat de Prevenció Comunitària, que ja saben que ens porta sempre protagonistes molt interessants i ara ens comentarà a qui ha entrevistat aquesta setmana. José Gisbert, bon dia.
Bon dia, Núria.
Doncs bé, explica'ns, aquí has pogut tindre l'honor de conèixer i d'entrevistar amb més profunditat.
Sigo aprendiendo a ser periodista o entrevistador, por lo menos, que tampoco me voy a llamar periodista ni mucho menos. Y estoy aprendiendo y tuve la suerte de tener una persona con mucha paciencia. Y es María Emilia Mundina, es una mujer de aquí de Vila-real, de Soca, porque de padres también de Vila-real, de toda la vida. Y una mujer muy interesante a nivel de trayectoria profesional y humanamente un pedazo de mujer. Nada, licenciada en pedagogía, también en magisterio y, bueno, pues psicopedagoga en el Miralcamp, en el Instituto Miralcamp durante muchos años hasta que se jubiló.
Y luego mediadora.
Emprendió esa labor de mediación escolar, que no es más que, bueno, tener estrategias para solucionar conflictos. Algo muy importante también si hablamos de salud, porque la salud, siempre lo hemos dicho, no solamente es el estar ausente de enfermedades, sino también, pues hay muchas veces que por llevarse mal con los demás uno puede acabar muy enfermo, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a escuchar.
¿En qué sentido han la entrevista?
Bueno,
¿en qué la has contextualizada? ¿En un aspecto de salud?
Bueno, ya lo escucharás, pero realmente en interesarme por cómo se puede abordar lo que es los problemas interpersonales. Es decir, tengo un conflicto con una persona que puede estar ahí enraizado durante años y años. ¿Cómo se puede llevar a la solución? Y yo creo que ya nos ha dado muchas en la entrevista.
¿Te ha sorprendido algo?
Mucho, muchas cosas, sí. Ejemplos sobre todo que pone de situaciones de mediación donde parecía que era difícil que ambos llegaran a un acuerdo, y ella nos pone ejemplos muy gráficos, muy pedagógicos, que entonces yo creo que a los oyentes les quedará muy clarito, y a ver si se puede aplicar a nuestra realidad, porque todos más pronto o más tarde pues tenemos a una persona con la que nos llevamos bien o lo que sea y no sabemos cómo solucionar el conflicto, pues hace falta un tercero siempre, ¿no?
Doncs anem a escoltar aquesta entrevista a María Emilia Mundina, que li ha fet el nostre company i col·laborador José Gisbert. Moltíssimes gràcies, com sempre, perquè cada vegada estàs agarrant més tables i t'estàs fent un gran professional.
Te tengo que decir que, tú sabes, la entrevista la hicimos en primer lugar y se me olvidó poner el on en el micrófono y se fue y tuvo la paciencia de hacer otra vez la entrevista.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, al día siguiente. O sea, por eso digo que estoy la mar de agradecido, porque ya digo que yo es que no soy periodista y a veces tengo estos errores, más que tendré.
Muy bien.
Pero
bueno,
tuvo mucha
normal.
Paciencia. Y entonces dijo, bueno, para eso me dedico a la mediación y a solucionar problemas.
Doncs anem a escoltar aquesta entrevista.
Resulta que estan en casa.
casa dos hermanas, están allí y de pronto las dos tienen el deseo de comerse una naranja o necesitan una naranja. Se van las dos a la nevera, resulta que solo hay una naranja. Y entonces empiezan a discutir, se plantea el conflicto, las dos la quieren. Las dos se posicionan en que la naranja es para mí y la otra no, la naranja es para mí. No, es para mí, que soy la mayor. Bueno, pero yo he llegado antes. Y la otra, pero yo ya lo sabía, que había una y ya la tenía guardada porque le lo dije a la mamá, bueno, creo que sí, hay discusión, conflicto. Las dos personas están posicionadas, las dos personas quieren la naranja. Cuando dos personas están posicionadas, se aferran a esa posición y es muy difícil encontrar un acuerdo que satisfaga a las dos. Entonces empiezan a discutir, pues ¿qué podemos hacer? Al final se les ocurre partirla por la mitad a una de ellas, pero la otra no está de acuerdo. No, yo la quiero entera y la necesito entera. Y siguen discutiendo, y de ahí no saben qué podía pasar, que acaban pegándose y cogiendo una la naranja, se va corriendo. Bueno, pues al final empiezan pensando, porque ahí no es una mediación formal, no intervienen mediadores, simplemente entre ellas empiezan a pensar, ¿que tú para qué la quieres?
Muy bien.
Y dice la otra, pues yo es que vengo de hacer gimnasia y estoy toda sudada, me voy al ballet y vengo sudada y quiero hacerme un zumo. Y la otra dice, pues yo solo quiero la raspadura para hacer una tarta. O sea, que ellas se dan cuenta, sin necesidad de discutir ni de partir la naranja, de que cuando han dejado la posición esa que les impedía encontrar una solución y han bajado a la necesidad, se han dado cuenta de que pueden solucionar el tema con satisfacción para las dos partes. Qué porque bueno. Una tendrá el zumo y el otro tendrá la raspadura, que es la que sale de la piel.
Mundina, muchas gracias por recibirme y bueno, en este programa siempre se habla de salud y yo pensé en ti a la hora de querer hablar con alguien que estuviera como muy comprometida con la salud, no la salud, hablo de cuidar el cuerpo como medicinas o con buen ejercicio físico, sino bueno, pues que para tener salud también hay que llevarse bien con los demás. Y qué mejor que tú, porque tú llevas como maestra, como pedagoga, como psicopedagoga en el Instituto Miralcamp, que estuviste mucho tiempo estudiando, trabajando y concienciando a los demás de la necesidad de resolver los conflictos, de llevarse bien, de hacer convivencia, ¿no?
En principio, gracias, José, por pensar en mí. Y estoy encantada de estar aquí y hablar un poquito de esta experiencia mía y nuestra, porque hablo en nombre de toda la asociación, porque es PIN, que llevamos todo el tema de la mediación y estamos en la mediación escolar como fórmula para gestionar los conflictos, para dotar a nuestros alumnos, futuros ciudadanos, de unas estrategias de comunicación y creativas y dialogantes para gestionar los conflictos. Estrategias que, aunque las aprendan en el instituto o en los colegios, luego en un futuro nosotros pensamos que las llevarán a todos sus grupos sociales, amigos, familia, vecinos, compañeros de trabajo el día de mañana, y que poquito a poco se mejorarán las relaciones sociales con estas actitudes y esta manera de estas estrategias de gestión de conflicto.
Que es mediar, porque parece que cuando se habla de dos personas que se llevan mal, mejor no entre un tercero, porque siempre se dice calla, porque al final siempre la pagas tú. El que entra tratando de resolver un problema es el que se lleva la peor parte.
Nosotros entendemos la mediación como una gestión de conflictos. Es cuando dos personas que tienen el conflicto recurren a una tercera. Nosotros normalmente actuamos siempre dos en dos, los mediadores, para que les ayuden a gestionar esos conflictos. Es antiguamente cualquier cultura, si estudiamos las sociedades antiguas, siempre ha habido en todos los grupos sociales alguna persona, digamos entre comillas, buena, que ayudaba a los demás y que recurrían a ella para que les ayudara a gestionar conflictos. Llámale chamán, llámale palabrero, llámale, cada cultura ha tenido su figura, pero que ha existido desde siempre. Ahora con los mediadores, pues a nivel educativo es algo que estamos haciendo desde los años 1990 aproximadamente. Nosotros empezamos en el 2005 y que se está extendiendo cada vez más porque se ve que funciona. Funciona porque hasta ahora la manera de gestionar la disciplina en los centros era a base de reglamentos de régimen interior y de normas de convivencia, donde había una relación de faltas con su tipología de castigo asociado. Y tú, pues que habías hecho esto, se te aplicaba esta sanción, habías hecho esto, se te aplicaba esta sanción. Eso no funciona.
Quieres decir, cuando se portaba mal un chaval o cuando se porta, claro, el colegio, el instituto, pues expulsión de unos días.
¿Qué te has pegado con uno? Tienes una sanción. Si es cuando hay tres faltas leves, se transforman en una grave y llegan las expulsiones a través de los expedientes disciplinarios.
Y muchas veces es un premio para el alumno, sí, porque se está sin ir al cole, o ir al instituto durante varios días y
para
estar en casa
alumnos,
y jugar
por la supuesto, play. Es un premio. Y aparte de eso, cuando vuelven, no han modificado su conducta, simplemente le hemos castigado. El castigo no modifica conducta, solo la sanciona.
El castigo no cambia conductas, no cambia comportamientos.
No cambia el comportamiento, no la modifica. Nosotros aportamos la mediación como un programa educativo que sí modifica conducta. Porque un alumno que pasa por un proceso de mediación, ya no te hablo de los que formamos como mediadores, que eso es por supuesto, pero un alumno que pasa por un proceso de mediación porque ha tenido un conflicto, si la mediación se ha hecho bien, sale cambiado. Su actitud hacia el centro cambia y hasta se ha provocado un crecimiento tanto personal como social en él, porque se le ha escuchado, se le ha atendido. Hasta ellos se dan cuenta y dicen, uy, sí, hasta toman nota de lo que estoy diciendo. Me permiten que sea yo el que tome la solución. Y se sienten crecidos y son capaces de encontrar soluciones. Porque tú sabes que en una mediación el mediador nunca da la solución. Simplemente gestiona el proceso para que ellos encuentren la solución que satisfaga a los dos. Un mediador tiene unos pasos concretos, la mediación formal, y empieza con una premediación donde cada uno de los dos por separado, porque al principio están aún muy emotivamente muy alterados.
Claro, cada uno trae una versión de los hechos,
sí, claro.
Entonces, muy diferente a lo que dice uno u otro, ¿no?
Y muchas veces contradictorias.
Y contradictorias,
sí.
Muy bien.
Cuanto más pequeño, más contradictorias. Tienden a defender a sus amiguitos, a culpar a los que no lo son, y se crean su historia, su narración, que llama nuestra Sara Kopp, que es la autora de la teoría circular narrativa sobre mediación, que nosotros seguimos, porque es la que nos gusta más de todas las que hemos visto.
Vale, eso en mayores también ocurre, me refiero, me llevo mal con la vecina, y bueno, tengo unos rencores ahí que duran años, duran un montón de tiempo, y yo mantengo mi versión.
Y cuando cuento esa versión, no tiene nada que ver con la que cuentaba.
Claro.
Por eso nunca hay que fiarse de una única versión, hay que escuchar a la otra parte siempre para encontrar una versión única. En una mediación, hasta que las dos personas afectadas por el conflicto, que llamamos mediadores, los que hacen la mediación, y mediados los que tienen el conflicto, hasta que no asumen que solo hay una narración, hasta que los que tienen el conflicto no aceptan esa narración única, no podemos avanzar, porque cada uno está en su historia y no entra en la del otro. Entonces, una de las funciones del mediador es procurar desmontar mediante las preguntas adecuadas la historia que cada uno se ha montado del hecho. Entonces hay que desmontarlas mediante las preguntas adecuadas para que esas dos narraciones se aproximen y al final redunden en una única narración, porque el hecho ha sido uno, no han sido dos.
Claro.
Entonces es cuando debemos empezar a trabajar y buscar soluciones. En una mediación hay que intentar siempre conseguir un acuerdo que cumpla dos requisitos. Uno, que sea eficaz, que sirva.
Que sirva.
Y dos, que sea justo para las dos partes.
Que sea equitativo, que nadie pierda ni gane más que el otro, ¿no? Sería.
Claro. A veces hacemos cosas que son justas, pero no son eficaces. Por ejemplo, a ti te han cobrado el IBI y te rebotas porque te han cobrado mucho, y de manera muy organizada escribes una carta de protesta. Es muy justo, pero ¿será eficaz?
No.
Y a veces es al revés.
Y vaya tema sacado IBI ahora. Está muy bien. Está
y a veces
muy...
es al revés. Que no es eficaz, pero al revés, que es eficaz, pero no es justo. Quitarle el bocadillo a otro para mí es muy eficaz, porque como almuerzo, pero es justo. Dos alumnos de primero de la ESO, uno repetidor y el otro había entrado nuevo, era al principio de curso, era por septiembre, octubre.
Ya llevábamos varios años en el programa de mediación instaurado en el centro. Ya se había hecho la difusión y todos en las clases conocían qué era la mediación, cómo funcionaba y que podían recurrir a ella. Vale, pues llega un... Había este niño, el repetidor, al otro le quitaba el bocadillo todos los días.
Ese era el conflicto.
Ese claro. era el conflicto. Llegó un momento que el niño que se quedaba sin almorzar, pues se enteró de lo de la mediación y la pidió, la solicitó, o sea, que por escrito, en un buzón, bueno. Una de las características de la mediación es que tiene que ser voluntaria por las dos partes. Entonces tú hablas con la otra parte. Nos fuimos a hablar con el niño que se comía el bocadillo y le dijimos...
El abusón.
Nosotros no calificamos nunca. El mediador no califica.
Bueno, como no se dicen nombres, pero sí, para que nos entendamos.
Sí, el que se comía el bocadillo. Y aceptó la mediación. Nos extrañó porque nos pensábamos que no la iba a aceptar, pero la aceptó porque para él no era importante. No le daba importancia. Pues el bocadillo, tontería, yo no... A veces hay otras situaciones de mediación que vas a buscar al otro y dices, oh, no, no he hecho nada, no, no. Que no es consciente.
Claro, no quiere porque
está, sentirse mal.
Está ganando, además. Sí, en este caso, claro, es curioso porque él,
para él era
se aprovechaba, tema, claro, de
lo otro. Bueno, pues aceptó la mediación y hicimos la premediación, primero por separado, cada uno nos cuenta su historia, y después ya los encaras. La mediación habla uno, habla el otro, siempre en un orden, se controla mucho, incluso se les da un lápiz, que es como un micro, que cuando tienes el micro tú puedes hablar, pero cuando no lo tienes no.
Qué interesante.
Para evitar que se interrumpan mucho y eso. Aunque a veces hay que dejarlos que se interrumpan, pero es cuando más te enteras de las cosas. Depende del mediador, la experiencia que tenga y cómo controla la situación. Bueno, pues llegó un momento, después de contar la historia, el uno y el otro, de preguntarles cómo se sentían, cómo creía que se sentía el otro, todo el protocolo. Llegó el momento de ver, pues, qué soluciones se nos ocurren. El mediador no puede, ya te lo he dicho, no puede dar soluciones. Entonces el chico que quitaba el bocadillo levanta la mano y dice, yo tengo una solución, así muy despectivamente, en chuleta. Yo tengo una solución, ¿no? Pues sí, la va. Pues a partir de ahora solo se lo quitaré día sí, día no.
Qué listo.
Eso, claro, nos llamó la atención porque es que era la solución menos pensable que se te podía ocurrir. El otro niño tenía que aceptarla, pues la solución la tienen que aceptar los dos, y la aceptó. Eso aún fue más chocante para nosotros.
Bueno,
¿cómo acepta eso?
De lo malo lo mejor, ¿no?
Claro, diría, pues al menos un día comeré, aunque el otro no. Pero ¿era eficaz esa solución? Para uno sí, para el otro no. ¿Era justa? No. Entonces los mediadores seguimos trabajando. No podíamos conformarnos con una solución que no era justa o que nosotros no considerábamos justa, pero nosotros no podíamos dar ninguna solución. Entonces había que trabajarlo con las preguntas adecuadas, pues a ver, tú ponte en el lugar, ahora no eres tú, ahora eres tú el compañero al que tú le quitas el bocadillo, incluso los cambias de sitio si hace falta para que se pongan en el lugar del otro.
La empatía, qué bueno, sí, qué importante.
Incluso te pones detrás, haces un masajito en la espalda, algo para quitar la tensión del momento e intentar que se meta en el papel del otro. Preguntando y hablando y siguiendo con el tema, empezó un momento que el niño que se comía el bocadillo, el que lo quitaba, empezó a decir cosas como estas que te voy a decir ahora. Es que yo nunca traigo almuerzo, es que a mí mi mamá nunca me prepara un almuerzo, es que yo en casa nunca tengo pan tierno para hacerme un almuerzo, es que no me dan 2 euros para que me compre unas rosquilletas. Empezó a decir estas cosas que nos pusieron los pelos de punta a todos. Ese niño estaba entrando en ese momento. Muy estaba bien. Entrando en ver el otro cómo se sentía. Y el otro, al oír todo eso, también empatizó, también entró en el papel del otro. Y levantó la mano y dijo, yo tengo una solución. Y dice, a partir de ahora le diré a mi mamá que me ponga el bocadillo más grande, le diré que tengo mucho hambre. Y nos lo partiremos.
¡Qué lindo! ¡Qué maravilla!
Nos dejó alucinado. Ahora tú piensa. Esa solución la han decidido ellos, claro, el otro la aceptó, por supuesto, la han decidido ellos. Si la han propuesto y la han decidido ellos, seguro que la cumplirán. Si se lo hubiera dicho la maestra, no lo hubieran cumplido.
Efectivamente.
La cumplirán. Y aquellos niños, su relación mejoró a partir de entonces. Yo no sé el tiempo que duró, porque no creo que estuviera todo el curso trayéndole el bocadillo, pero me imagino que esos niños ya no recurrían a quitarle el bocadillo, a ese tipo de cosas, porque habían pasado por un proceso de mediación y habían reflexionado, y cambian de actitud totalmente cuando un alumno pasa en un proceso de mediación.
Y sería el inicio de una amistad entre ellos, fantástico.
Que sí, el tiempo que lo seguimos fue bueno, luego yo ya ya no sé cómo.
Pero curiosamente, claro, cuando has hablado de cómo de alguna manera el que le quitaba el bocadillo se rompe, o llega un momento en que sí que empieza a expresar sus, sus motivos para ese comportamiento, se convierte también en una víctima. Es decir, los dos parece que... Porque siempre cuando hay un conflicto, ¿verdad?, a diferentes niveles, es curioso, sí, porque me hace pensar también eso en el mundo adulto, donde realmente estamos confrontados unos con otros, pero todos somos víctimas. Aquí creemos que alguien gana, pero no.
Ahí fuimos capaces de levantar la alfombra que había encima de la posición, o debajo de la posición, de yo te cojo el bocadillo, pues mío, no quiero que me lo cojas, y ver las necesidades y los intereses que había detrás. Y cambiar la postura adversarial con la que entraron, de yo contra ti.
Claro.
Porque normalmente, y más los adolescentes, son muy violentos y muy agresivos, y, bueno, muy muchos algunos. Pero cuando tienen un conflicto, los dos quieren ganar.
Muy viscerales, muy.
Sí, yo contra ti.
Yo contra
ti. No, cambiar esa postura de yo contra ti por otra que diga yo contigo. Y vamos juntos a buscar una solución que nos satisfaga a los dos.
Buah,
y eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hay que conseguir. ¿Cómo? Pues con estrategias de diálogo, básicamente hacerlos hablar.
Sentarse,
que
hable, hablar.
Que se siente.
Y ahondar en las necesidades, porque claro, el chaval este de robaba el bocadillo tenía sus necesidades
que no las contaba.
Que no las contaba, ¿no? Qué importante es
que
ver que las necesidades, pues dices, pero si es que estas dos necesidades las podemos compartir, ¿no?
Y ahí fuimos capaces de equilibrar el poder de los dos, porque en un principio no era así, que quitaba el bocadillo venía en plan más fuerte, más chulo, más poderoso, y el otro menos. Si en una mediación hay diferencias de poder, es muy difícil llegar a acuerdos, buenos acuerdos, es difícil. El mediador, una de las funciones que tiene a través de las preguntas, es equilibrar el poder entre las dos personas.
Y además se hace un trabajo de prevención, me refiero. Evitáis precisamente problemas de abuso, ¿no?
Claro,
de
lo que es abuso, eso es lo que buscamos. No es cuestión, cuando hay temas de acoso escolar, no es cuestión de poner medidas puntuales en ese momento porque acaba de ocurrir, no. Es una prevención que es a largo plazo. Y todo esto que nosotros planteamos es un trabajo largo, a largo plazo. No es para tener resultados enseguida.
De hecho, tu libro de hace 2 años, el de actitud mediadora, no hablas de a corto plazo, hablas de actitud como una forma de vida, ¿no?
Es imprimir carácter. Cuando uno se forma como mediador, yo digo siempre, imprime carácter, es que te cambie como persona.
Claro, porque contamos con tantos prejuicios. Cuando hablabas del chaval este del bocadillo, a este le pueden llamar chivato en un momento determinado, ¿no?
Ese es un handicap contra el que hay que luchar, sobre todo al principio. Cuando ya se ha instaurado, cuando los chicos, muchos ya han pasado por un proceso de mediación, se dan cuenta que eso no tiene nada que ver con chivarse.
Claro.
Porque salen satisfechos los dos, porque ninguno pierde en una mediación. Los dos ceden algo, pero los dos ganan. Y salen satisfechos con el acuerdo al que se ha llegado.
Y las cosas que se podrían evitar, ¿no? Si quitáramos la palabra chivato y realmente nos atreviéramos a contar lo que estamos
manifestar
pasando.
Manifestar una necesidad. Qué injusto es que un niño no sea feliz en su infancia y en su adolescencia. Y los hay, y no son felices porque los agarran en los colegios, en los institutos. Qué injusto es.
Sí, sí, y por llevarse mal con compañeros o porque
le hagan.
O por no saber relacionarse. Porque relacionarse es algo que se aprende.
Se aprende, no se nace sabiendo relacionarse, no se nace. Todos hemos visto a un niño pequeñito, ¿qué hace? Él no sabe lo que está bien y lo que está mal. En relacionarse pasa lo mismo. Y te pega un zapato y te quita las gafas, o va a una tienda y se lleva el paquete de gusanitos, porque él no es consciente, él no es responsable todavía. Pero bueno, es que hay que empezar desde pequeños. ¿Y cómo se empieza? Pues a base de técnicas conductistas, la mirada de la madre, del padre, la riña del padre o de la madre. Bueno, pues no es ese el caso, pero a nivel de la saber establecer relaciones constructivas con otra persona, eso se aprende. Y nosotros proponemos el programa de mediación escolar como una manera de aprender a gestionar los conflictos de una manera dialogante y pacífica.
En los últimos años cada vez veo más gente corriendo por las mañanas, haciendo ejercicio, haciendo deporte aquí en Villarreal, y parece como si esa actitud de querer cuidar el cuerpo, de hacer deporte, de mejorar el aspecto físico, pues el ejercitarse, parece que se contagie. Parece que la mediación o la actitud mediadora también se contagia.
Pues nosotros,
contagia la actitud, sí, contagia, de llevarse
nosotros
bien con
no
los
llamamos
demás.
Contagia, llamamos infusionar. Infusionar. Infusión. Queremos que todas las ventajas que tiene la mediación se extienda. Igual que cuando te tomas un poleo y coges un vaso caliente, de agua caliente, clara y cristalina, y pones la bolsita. ¿Y qué pasa a los 6 o 7 minutos? Pues que todas las propiedades de ese poleo han pasado al agua. ¿Y tú qué te bebes? El agua, y te vendes las propiedades del poleo. Pues la mediación tiene que ser igual. Allá donde entra cualquier grupo social, sea un colegio, sea una familia, sea una comunidad de vecinos, sea un grupo de amigos, que esa manera de actuar, esas estrategias dialogantes, pacíficas, constructivas de gestión de conflicto, vayan infusionando y vayan impregnando todas las relaciones sociales que cualquier persona que ha aprendido esas estrategias pues tenga.
Y hay un momento en que tú tienes la necesidad de crear una asociación, que es el Porquespí.
Sí, al jubilarme yo puse en marcha la mediación escolar en el Instituto Miralcam a partir del año 2005. Y en el 2013 me jubilé. Y desde el ayuntamiento me pidieron que hiciera un programa sencillo, simple, de cómo podríamos eso extrapolarlo a todos los centros educativos de Villarreal. Lo hice, les gustó y tiramos para adelante. Y a partir del año 2013 empezamos a hacer cursos de formación, profesorado, familias, pero no nos conformamos con formar, sino que hacíamos un seguimiento en los centros educativos, haciendo talleres para los alumnos y ayudando a los profesores que se lanzaban y lo ponían en marcha, porque eso no es cuestión de que venga de fuera y lo ponga yo en un centro, ¿no? Lo tienen que poner los mismos miembros del centro, que conocen las características de ese centro. Es algo que no puede venir impuesto desde fuera. Si la ley dijera, hay que poner la mediación en todos los centros, no funcionaría.
No funcionaría.
Tiene que surgir como una necesidad, como nos surgió a nosotros en el Instituto Miralcam, cuando nos dimos cuenta que las sanciones, los expedientes disciplinarios no funcionaban, porque no modificaban la conducta, solo la castigaban. Y eso es lo que yo estaba haciendo todos estos años hasta ahora, pasándome por los centros, haciendo charlas a los padres, charlas a los profesores, luego los cursos más específicos que venían a la sede de servicios sociales, y allí los hacíamos y facilitando los materiales. Y el libro surgió entre todos los profesores de la Asociación del Porquespí y madres, que diseñamos muchas actividades para formar a los alumnos en mediación escolar.
¿Y la asociación qué sentido tuvo ahí, el Porquespí?
El Porquespí surgió como necesidad para que legalmente el ayuntamiento pudiera darnos la subvención.
Ajá, claro. Y está funcionando el Porquespí.
Porque sí, está funcionando. Hemos participado desde el año 2015 al 18 en un proyecto europeo donde hemos extrapolado todo lo que hacemos aquí a la ciudad de Sachile, que
Italia.
De Italia, que está hermanada con Villarreal. Y ese era el proyecto MEDES. Han venido los italianos a formarse aquí, nosotros hemos ido allí, hemos llevado a nuestros alumnos y hemos participado en actividades que han hecho allí. Y ahora van a seguir con el MEDES 2 y se incorpora Francia y creo que Croacia. No estoy segura si es Croacia o un país de esa zona.
Pues María Emilia, yo nunca me voy a llevar mal contigo.
Yo tampoco, José.
Ha sido un placer, pero enorme, no lo sabes bien, el haber hablado un rato contigo.
Encantada.
He aprendido un montón. Y espero que los oyentes también hayan aprendido a que cuando
se
enfaden
algo,
con alguien, lo piensen dos veces y diga, a ver,
sí,
voy a ponerme en el lugar del otro porque debe de tener necesidades diferentes a las mías. No es que quiera ser mejor que yo, ni más fuerte que yo.
No, es porque tienen necesidades diferentes. Pues estoy encantada de haber estado aquí, de haber retomado el tema de la mediación, porque he tenido un año de paréntesis, que tú ya sabes, por cuestiones personales. Y estoy satisfecha de ver que lo tengo todo, que me bulle, es que me va saliendo sin necesidad ni de pensarlo.
Pues muchas gracias.
Y muchas gracias a ti también. But you're a boy, man.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Continuem en l'últim blog, així, en Protagonistes Vila-real. Un dia una miqueta raro, no, Marisa? Bon dia.
Bon dia.
Diputada al Congrés per Unides Podem, ja la coneixem, la setmana passada va estar en nosaltres. Marisa, mos agarrem un poc al fil de lo que va passar la setmana passada, de la teua entrevista.
Molt bé.
Jo te llisc algun titular i comencem l'entrevista.
Molt bé, moltes gràcies.
Us comentaves que la sensació que teníeu vosaltres és que el president en funcions, Pedro Sánchez, es va enganyar, es va estar marejant durant 5 mesos, fent-vos creure que negociava i es donava ofertes buides de contingut, val? Sin embargo, tu i vosaltres, la vostra formació, Unides Podem, aposteu i creieu que el que vosaltres demaneu no és utòpic, que se pot fer realitat, i a més n'hi ha mitjos, n'hi ha viabilitat per a poder-lo fer realitat. Ara ja, tu misma.
Sí. Sí. Mira, jo potser, bueno, si vols explico una miqueta més aquesta qüestió del tema de que si mos van marejar o la negociació, perquè a molta gent a lo millor no li queda molt clar. No voldria parlar molt del passat i més del futur, però jo crec que també està molt bé que ho expliquem, perquè és important dir, perquè nosaltres es van posicionar a Xina i perquè continuem, en fi, dient a la gent que si ens voten a nosaltres i en una formació com Unides Podem més forta al Congrés i a les institucions poden canviar les coses. En quant al tema de les ofertes o que ens va fer, anem a dir, Pedro Sánchez o el PSOE, jo crec que nosaltres hem d'explicar, jo crec que tot el món també ho va, molta gent ho va apreciar, és la qüestió de que, bueno, no se van posar de manera molt seriosa a negociar. Tot el món va veure en juliol, com 2 dies abans del pleno d'investidura, és quan ens va sentar a parlar, quan nosaltres portàvem temps darrere, no? Bueno, va deixar parlar 2 o 3 mesos, de fi, després d'abril, després de les eleccions, fins a uns dies abans dels plenos d'investidura, no se va sentar en nosaltres a parlar. Pedro Sánchez va fer moltes declaracions públiques, però no es va sentar en nosaltres. 48 hores abans del ple és quan se va sentar. Tot el món entén també que negociar el govern d'un país no és poca broma el fer-ho així en unes hores. I ara comentarem una miqueta més de detall. I després també va passar, després de juliol, que nosaltres ens vam abstindre, van dir com a gest de bona voluntat, en el sentit que no votaven no, van dir una abstenció a l'espera que puguen negociar i puguen donar via i pas a un acord de govern. Pues després de juliol va passar tot el mes d'agost del pleno, del que no vaig ser investit, nosaltres diem, bueno, tenim tot l'estiu per a negociar alguna cosa. Van fer pública alguna proposta, etc. Pues bé, Sánchez se'n va anar de vacances, van estar tot el mes d'agost, no es van dir res, no ens van contestar. Nosaltres vam fer una proposta d'un document, recordi, a més, que va fer públic, després d'enviar-li a Sánchez, per descomptat, al final, al president.
Bueno, era de lo que ell se queixava, que se feien declaracions públiques. La sensació que teníem els ciutadans era que, com que se parlaven, Pedro i Pablo es parlaven via premsa.
Eixa, bueno, eixa queixa la podem tindre nosaltres, perquè ells no poden dir que, perquè és aixina, que nosaltres quan vam fer una proposta de temes a parlar, de temes, de proposta d'implicació nostra del govern, nosaltres sempre ho hem fet aixina per responsabilitat institucional, ho enviàvem primer al senyor Pedro Sánchez i al govern, i després ho fem públic. No va ser així, al revés, perquè no sé si recordareu, és que va ser una entrevista en La Sexta, en Javier Ruiz, que recorda que li va preguntar a Iglesias, no? Li va dir, bueno, i este tema de les propostes, Iglesias va dir, bueno, si tu me fas una fotocòpia del que tens, del que teniu és mitjans, perquè nosaltres no hem rebut cap proposta. És que va ser aixina. I després vos dic que en el tema dels ministeris va haver una cosa molt escandalosa, i és que quan nosaltres vam plantar allà, vam anar a la mesa de negociació, en un full dient diferents propostes, a demà dir, i posaven propostes de diferents ministeris, de que competències, etc. I després, quan acabades les negociacions, la vicepresidenta del govern ho va filtrar als mitjans de comunicació i això va provocar prou d'escàndol perquè en alguns mitjans ho van denunciar així, no sé si recordes que van tapar el... Bueno, van falsificar
el membrete
i resulta que no eren propostes, van posar exigències d'Unides Podem. Això és una cosa molt greu. I els periodistes mateixos van denunciar, en fi, per els metadatos estos van averiguar i van dir que això havia sigut en la vicepresidència del govern, havien falsificat aquest document fer públic per denigrar-nos a nosaltres, com que eren exigències nostres. Això és molt greu. Això en qualsevol altre país haguera esta senyora... la vicepresidenta del govern haguera tingut que deixar el seu càrrec.
La responsabilitat era del president del govern, que era el que havia deixat.
En última instància, però en fi, la qüestió era molt greu. Bueno, jo ho dic perquè, per tancar una miqueta este capítol i no parlar del passat, però sí que convé que la gent ho sàpiga. A nosaltres, en la taula, mai se'ns va posar una proposta de diferents ministeris. Ahir cada dia venien en una proposta, i sou per els companys que van estar tancats ahir a la taula, sentats, i que dient no mos me deixen d'ací fins que no tinguem una proposta. Pues bé, ahir venien cada dia en una proposta, sí, a llapis o a boli, que posaven damunt de la taula d'un ministeri d'una cosa solta. I perquè la gent no entenga, nosaltres no volien sillons, volien competències per poder canviar les coses en algunes parcel·les, evidentment, conscients de la nostra força. Nosaltres, que teníem la meitat dels vots que el PSOE i un terç dels vots que necessitava Sánchez per a ser investit, la proposta que es van fer va ser, això ho va escoltar tot el món, una vicepresidència social, una de les vicepresidències socials, que ja li posaven noms a Irene Montero, nosaltres no posaven nom a res, nosaltres volíem competències per canviar coses. Una vicepresidència social que no vam aconseguir que ningú es diguera quines competències tenia, perquè si aquello era un ròtulo en un despatx, m'entens, no? I un sillón, nosaltres no volíem sillons. Allò no tenia cap competència de res, ni tan sols de coordinació de diferents ministeris, no? Això. I després, una qüestió molt cridanera va ser el tema de la vivenda, de l'habitatge, que tot el món ho pot entendre. Ens van dir que llevarien una part del Ministeri de Fomento que porta temes de vivenda, d'habitatge, i que li donaríem el nom de ministeri, que desgajarien, el llevarien de Fomento, però els pressupostos este Fomento. I entonces a nosaltres ens donarien un suposat ministeri de vivenda que no tenia competències.
Buit.
No tenia competències. Nosaltres, clar que ens interessa molt perquè tenim una emergència social en el tema d'habitatge, però nosaltres volem tindre competències per tot el tema de promoure l'habitatge, la vivenda social, per exemple, el tema de la normativa de control de preus de lloguer, que això se fa en Berlín, en ciutats i en països de governs conservadors, n'hi ha mesures pel tema de control màxim de preus d'habitatge, perquè els fons buitres estan comprant vivenda social en gent dins vivint i pugen els preus per quatre vegades i la gent sent que anar al carrer. En fi, nosaltres volíem competències per el tema de tindre alternativa habitacional per a la gent que se queda al carrer. Aquest tipus de coses. No les tenien les competències. Nosaltres no volíem un silló. Si haguérem volgut sillons, que és de lo que tant molta gent ens acusa, l'haguérem agarrat, ja tenim allà uns ministeris, un rètol a la porta, sillons i diners.
Dins de la seva formació els acusaven?
No,
de no haver arribat a un pacte?
No, ahí poden haver, en cada moment, perquè clar, també pensem com anaven les informacions, quan a tantos ministeris, molta gent després deia, sí, ministeris, no sé què, per acabar te dic, mos van dir sanitat, un ministeri que pràcticament tot està transferit, la sanitat, tot el món ho sap, ho porten les comunitats autònomes. I fins i tot, nosaltres, en un gest de dir, anem a facilitar al màxim un acord de govern, tot el món recordarà a Iglesias dient a última hora, bueno, mira, acceptaríem això si almenys es donaren les competències de polítiques actives d'empleo, perquè ens importa molt el tema de l'ocupació i del treball. Vull dir, jo que vam intentar al màxim, però clar, no mos podien enganyar, com diríem, bueno, enganyar a l'opinió pública, però nosaltres pensem, no hi ha nosaltres, no és un tema de...
Va n'hi haure gent que va criticar el fet de que ixa posa, han dit, ha sido una puesta en escena, claro, que Pablo Iglesias ha salido y ha dicho esto. Tu coneixes a Pablo Iglesias?
No som íntims, evidentment.
El coneixes com a polític, sí, és dir, tu saps com funciona.
Jo estic en esta... Compartim, evidentment.
Tu te vas sorprendre quan ell va eixir i va proposar això davant de tota la càmera?
Sí, sí. No, no va a ser sorpresa exactament, en el sentit que nosaltres, bueno, tenim reunions de grup parlamentari, tot això ha sigut compartit uh-huh. en totes les formacions polítiques que formen part d'Unides Podem, que saps que és una confluència, i ahí n'hi havia unanimitat en aquest sentit. Jo he experimentat un grup parlamentari cohesionat perquè teníem molt clar el que estava passant i teníem informació. I clar, era tot al màxim, fins i tot n'hi havia gent que potser podia dir que estaven cedint massa, en el sentit que, home, ens estan donant migajas, anem a dir. A nosaltres uh-huh. ens donaven un 1% del pressupost, podem dir, diríem així, sí. per gestionar,
sí.
Quan resulta que suposem un terç dels vots que necessitava, del suport que necessitava Sánchez per a governar. Entonces, això és indignant, però bueno, no per a nosaltres. Nosaltres no estem ahí ni per viure de la política, ni per enriquir-nos, ni per a res.
Pues...
Però és una vergonya en el sentit que nosaltres representàvem a quasi 4 milions de votants, però pareixia que ens diuen, no, vos donem aquestes migajes tal i que qual sense competències i sense pressupost, que ens importa molt, perquè no pugueu gestionar res. M'entens? Això no és seriós.
Ahir quan tallem i diem allò sí. de... Però Marisa diu que hi ha molt per fer i que ella veu viabilitat
sí.
en el pressupost que hi ha a este país per fer totes aquestes coses.
Sí.
Ara és quan vull sentir a Marisa.
Sí. Pues mira, Marisa, Unides Podem, el que diem és que el vot útil uh-huh. per a canviar les coses en aquest país és a Unides Podem. I explique per què. Ja se va veure en les altres eleccions, en les anteriors eleccions, que el bipartidisme realment s'ha acabat. Així n'hi ha una pluralitat més ampla que PP i PSOE uh-huh. i que hi ha altres forces polítiques que representem a gent. I que, sobretot, hi ha una part important de la població que vol canvis en aquest país. Perquè el bipartidisme, que tant, clar, es diuen, això suposa estabilitat. És l'estabilitat
sí.
per als que sempre, pels privilegis des de sempre, pels que sempre han anat sense presentar-se a les eleccions. Sánchez, jo vull recordar que ell va dir, se va comprometre a moltes coses abans de les eleccions, però després va dir, no, és que derogar les reformes laborals, és que això posa nerviós als grans empresaris. Val? Van parlar del tema dels preus de lloguer, per el problema que han dit de los fondos buitre, per exemple. Val? I llavors ell va dir després, no, és que nosaltres, ho va dir en una entrevista, és que nosaltres no volem ser molt intervencionistes, quan resulta que són mesures. Uh-huh. Això Julia Otero li va dir una entrevista, li va dir, senyor Sánchez, si aquestes són mesures, això del control de lloguer, màxim, estem parlant d'evitar aquesta especulació de los fondos buitre. Va dir, si això ho estan fent en Berlín, en països i en ciutats, en governs conservadors. Uh-huh. Ell se va tirant enrere en moltes qüestions que nosaltres posàvem damunt de la taula. Entonces nosaltres avui diem, el senyor Sánchez no vol canviar res. Ell se presenta a les eleccions dient que va fer unes altres polítiques, però quan està en el govern, en el supòsit de poder governar, ell diu, no, jo vull dormir tranquil per la nit, ell ho va dir, sí. i vol que la COE puga dormir tranquil·la. Nosaltres estem en política perquè puga dormir tranquil·la la gent normal, la gent dels pobles, tu, la veïna d'enfront i la gent d'aquí de Vila-real, de tots els puestos, val? I la gent pot dormir tranquil·la quan resulta que té treball digne, quan no n'hi ha pobresa energètica i pot pagar el rebut de la llum, quan no té el perill de que te venguen a la teua vivenda a un fondo buitre i te puja per 4 l'habitatge i te tingues que anar al carrer en les 4 bolses de la roba.
Sí.
M'entens? Este tipus de coses. Nosaltres som l'única força. I te vaig a dir un detall. Nosaltres podem plantejar aquestes coses que, per altra banda, s'estan plantejant en altres països, per exemple, el tema de la transició energètica. Un exemple te posa, va? Transició energètica. Tenim un repte de la qüestió climàtica, però a més està tot el tema de la factura de la llum i de l'escàndalo en este país que tenim el rebut de la llum més car d'Europa, això ja ho saps tu, val? Però què passa? Que tenim aquí així un oligopoli de 4 o 5 empreses que porten el pastís i que no volen canviar res, és evident, s'estan enriquint i multiplicant els beneficis d'una manera espectacular i tampoc volen participar en el tema de la transició energètica d'energies renovables que creen ocupació i que a més a més és necessari perquè no es ve a compte ara d'ell. Per què tenen que canviar res? Què passa? Que el Partit Socialista no pot canviar això perquè resulta que tots els ex-presidents, ex-ministres, però de les portes giratòries estan col·locats en les elèctriques. I això, bueno, n'hi ha un quadre molt xulo que està estos dies circulant per ahí per les xarxes, no sé si l'heu vist. No, és que parle de portes, jo convido a la gent que s'escolta sí. que pose grans empreses elèctriques i excàrrecs polítics. I és una cosa molt cridanera perquè Iberdrola, Enagas, en fi, totes aquestes empreses tenen col·locats, això ho sap tot el món, sí. com a consellers per unes factures milionàries a exministres o expresidents del govern. Un pot tindre moltes dubtes de que aquesta gent estiga en política per beneficiar a la majoria de la gent o per beneficiar-se ells i assegurar-se un contracte milionari després. N'hi ha que dir-ho així. I, evidentment, el senyor Sánchez difícilment se pot enfrontar a aquests poders, anem a dir, que són poders fàctics, econòmics, que no se presenten a eleccions, però que manen molt en aquest país. Entonces, clar, difícilment, quan resulta que té tots els seus amics en els consells d'administració de les empreses. Nosaltres, Unides Podem, assegurem, no plantegem coses utòpiques, estem plantejant coses que estan contemplades en la Constitució, drets constitucionals. El dret a una vida digna, a un salari digne.
Vostès han sigut més conscients de que Pedro Sánchez estava subyugada a tots aquests poders després de que no han arribat al consens per a formar govern? O ja ho tenien clar?
No, bé, tindríeu clar. Nosaltres esperàvem que en el pes de quasi 4 milions de persones que s'havien votat i en un terç dels vots que necessitava Sánchez, pensàvem que podríem incidir algú, una part de les polítiques d'aquest país. Nosaltres no som ingenus ni som il·lusos. Nosaltres sabíem que no anem a fer aquí una revolució ni anem a governar nosaltres. Assumíem clarament el lideratge i la majoria que tenia Sánchez, això és clar, sí. Ho sap tot el món, però nosaltres sí que volíem en una part, però almenys volíem en relació o el percentatge, anem a dir, del pes que teníem com a formació política. El que no pot fer el senyor Sánchez és dir, no, vostès me van a votar a mi, val, però vos donarem un 1% dos despatxos, dos ròtulos, però sense competències.
No, que estava...
Perquè vostès... Claro, entonces ho van veure quan van veure la proposta que ens va fer. I nosaltres, per això, diem a la gent, hem de votar, la gent que vol un canvi en este país, sí. Que... ens ha de votar a nosaltres perquè clar que és possible. En Unides Podem més fortes a les institucions podem incidir en les polítiques d'aquest país. No va canviar la cosa d'un dia per l'altre, nosaltres ho tenim clar.
Pensem que l'electorat de Unides Podem és més crític a l'hora de no arribar a un consens en un govern que l'electorat del Partit Socialista? És més dur?
Mira, te dic, jo m'estic trobant a molta gent de que ha votat, ho dic aixina, perquè bueno, jo parlo amb moltíssima gent, com és natural, claro. De la meva família, de veïna, del carrer, claro. De Betxí, d'allà i d'acà, de Castelló. I la gent, n'hi ha molta gent molt escandalitzada en el Partit Socialista i enfadada, perquè han fet el vot útil, sí. Això m'ho ha dit molta gent, que han fet el vot útil de dir, ai, la por a Vox, a l'ultradreta, tal, anem a votar al PSOE. Per realment unes polítiques d'esquerres, perquè a més el PSOE va dir, Pedro Sánchez, dos dies abans de les eleccions, va dir que no tenia cap problema en pactar amb nosaltres un govern. Però molta gent s'ha sentit enganyada, perquè realment han vist, molta gent s'ha sentit enganyada perquè han vist que ells van prometre això, però després no han facilitat per a res un govern de canvi. Un govern de canvi, ja vos dic, en el PES o en el percentatge que nosaltres podíem aportar allí de vot i de responsabilitat i de competències per canviar algunes coses. Per tant, nosaltres què diem a la gent? Necessitem suport de la gent perquè realment, jo dic aquesta expressió de dir-li a Sánchez que si no quiere caldo, dos tazas, en el sentit, que és una expressió que tot el món pot entendre, no? En el sentit del següent, que a Sánchez no li van agradar els resultats de les anteriors eleccions i ell es porta eleccions d'una manera absolutament temerària en el perill de que ara tingueu una majoria de dretes. Sánchez ha estat mirant tot el temps des de les eleccions anteriors a la dreta perquè li donaran el suport a la dreta. Nosaltres ha dit saben clar que no volia negociar. Doncs pues bé, l'electorat que vulgui realment un canvi i algun canvi en les polítiques en aquest país, sí. I que vulgui realment unes pensions dignes, control dels preus d'alquilers, una transició energètica, polítiques de creació d'empleo, i la gent que vulgui realment que s'acaben, per exemple, les portes giratòries, que tot el món pot entendre, això que hem parlat, és una perversió, això és una corrupció legal. Sí. Nosaltres diem, és una manera de comprar polítics. Tota la gent que vulgui aquestes coses ha de votar Unides Podem, perquè jo crec que li ha quedat molt clar, i nosaltres ho intentarem explicar en els dies que queden de campanya, en què li ha quedat molt clar que Sánchez no vol fer canvis, i ho ha dit en totes les paraules. Estos dies passats ha dit que no pensa canviar la reforma laboral, que com ve una crisi, esta flexibilitat que dona la reforma laboral vindrà molt bé ara. Ha dit que no vol...
Marisa, sí. Un acte pròxim que tingues on la gent pugui anar a sentir-te, perquè tu saps que si en la ràdio el temps és limitat. Un acte pròxim. Dime on poden anar a escoltar-te, a sentir les teues propostes, mira, o poden seguir-te.
Sí, mira, fa dues setmanes van tindre un en Vila-real, Però bueno, ara estem tancant moltes coses de campanya, però vos dic que el dia 30 ve Ion de Belarra, que no sé si la coneixereu, és una de les nostres portaveus al grup parlamentari i d'Unides Podem, i Ione Belarra ve el dia 30 i farem una reunió primer en col·lectius del món de la discapacitat i de la diversitat funcional, perquè ella dins del grup parlamentari i de l'anterior legislatura ha estat molt implicada en tot el món de la discapacitat. Uh-huh. I després farem un acte públic a la Vall, a Vall d'Uxó,
el dia 30,
ja estarà el dia 30.
I l'hora?
L'acte públic serà 6:30, crec que estan tancant-se encara el calendari, però jo te diria que a les 6 de la vesprada
en
la Vall, sí, com ens veurem la setmana que ve, podrem
tornem a
confirmar-lo, etcètera, però serà un acte públic on intervendré, bueno, jo com a candidata, Ione Belarra i Enrique Santiago.
Susana Ros vindrà demà. Mm-hmm. Tu, una pregunta curteta, ella està governant, què li preguntaries?
Mm-hmm. Bueno, jo li preguntaria si estan disposats en nosaltres, en Unides Podem, si tenim el pes que tenim, bueno, en funció del pes que tinguem, en funció dels vots, a compartir una part d'esta responsabilitat de govern per canviar les coses i fer un govern progressista, o continuaran en la idea de governar en la dreta, perquè ja s'està parlant d'una gran coalició i de fer un govern de per mantindre aquesta estabilitat.
Pues a lo millor vos tindríeu que sentar Marisa i Susana, les dos juntes.
Seria molt interessant fer un debat.
I és començar, és començar a fer aquest pacte en cas de que traguereu prou vots per tindre una majoria.
Ja, home, el que passa que aquí les decisions diserà ella, diseré jo, l'última de Madrid, Però bueno, un debat o parlar...
En això mos quedem.
Clar.
Moltes gràcies, Marisa, la setmana que ve tornem a parlar.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai i poder explicar-nos. Gràcies. I lost my way, always been out on my own, till you came or who gave you the control that you take, love we made. Un minutet passat de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà, que passen una molt bona vesprada. Adeu.